Ja ho tenim tot preparat. Comença Ràdio Associa't, l'altaveu de l'activitat associativa de Barcelona. 15 iniciatives entre programes i podcasts que et portaran en directe la festa de l'Associa't 2024. La gran trobada de l'associacionisme de la nostra ciutat durant les festes de la Mercè ja és aquí.
Esteu escoltant RC66, la ràdio comunitària de Sant Antoni.
Ones en acció, un programa de RC66.
Hola a totes, què tal, com estem? Som la Ràdio Comunitària de Sant Antoni i avui, dissabte 21 de setembre, ens trobem al Parc de la Ciutadella. Estem de celebració perquè, coincidint amb les festes majors de la Mercè a la ràdio, participem en la Festa de l'Associa't, un gran esdeveniment que agrupa la multiculturalitat que té Barcelona. Des de la diversitat dels col·lectius i persones que treballen dia rere dia per fomentar i millorar el que és l'importantíssim teixit de la ciutat, des de cada barri. Doncs, amb aquest propòsit, avui parlem amb tres projectes que participen en aquesta Festa de l'Associa't, que de fet, aquesta ja és la 9a edició. Així doncs, entrem en matèria i comencem a parlar amb els nostres convidats. Primer, començarem amb la iniciativa Open Data, seguirem amb Punt Òmnia i acabarem amb la cuina comunitària de Sant Antoni. Benvinguts i benvingudes, com esteu?
Molt bé.
Molt bé, bon dia.
Tan emocionats com jo per estar aquí, sí o no?
Sí, sí, molt.
Home,
contenta,
clar que sí. Doncs ara ja, sense més deteniment, comencem. Vale, la primera entrevista, com hem anunciat, és amb la iniciativa Open Data. Doncs aquest és amb aquesta celebració de la Mercè, que coincidim, tenim moltes ganes, parlarem amb la Lourdes Muñoz. Ella és fundadora de la iniciativa Barcelona Open Data, el projecte del que ens ve a parlar avui. Doncs benvinguda. Com estàs, Lourdes?
Molt contenta de poder compartir amb la Barcelona que es mou la importància de les dades obertes per la ciutadania i per les associacions.
Doncs molt bé, Lourdes. La Lourdes és una destacada enginyera informàtica, experta en polítiques públiques de les tecnologies de la informació i comunicació i drets digitals. Té una gran trajectòria en el que és la promoció i coneixement obert i l'empoderament de les dones en l'àmbit tecnològic. Comencem a parlar del projecte. Explica'ns una mica, Lourdes, en què consisteix aquesta iniciativa.
Doncs bé, Iniciativa Barcelona Open Data la vaig fundar en l'any 2016. La veritat, a vegades s'ha de copiar. O sigui, des de la meva inquietud i experiència en les dades obertes, vaig conèixer un projecte que es diu Open Data Institute, que es va crear al Regne Unit i és una fundació en nodes al món que considera que és importantíssim que les dades obertes i bases de dades que ho publiquin les administracions, amb l'automatització, amb les bretxes que s'estan creant, hi hagin organitzacions que ajudin a que s'utilitzin per entitats, que s'utilitzin per persones, per petites empreses, per investigar, no només per grans interessos econòmics.
Vale, i aleshores, quina va ser la necessitat que vas o que veu detectar per impulsar aquest projecte?
Pues efectivament, conscients de que la societat de la informació estava evolucionant el món de les dades, si fa 8 anys ho teníem clar la gent més tècnica, ara a tot arreu sentiu parlar d'intel·ligència artificial, de blockchain, d'automatització de dades. Davant de totes aquestes tecnologies, a sota hi ha dades. I per tant, la nostra visió és la informació pública que produeixen les administracions ha de ser oberta a tothom, perquè jo vull tenir equitat, jo vull poder tenir aquestes dades pel meu projecte, pel meu relat com a associació, per generar una activitat econòmica, si no només les grans empreses podran comprar dades i es crearan noves bretxes.
Clar, és el que comentaves, no? O sigui, hi ha sobre informació de tot això i si no hi ha aquest punt base, no? Que és el que esteu defensant, hi ha un enorme problema en la societat. Doncs clar, aquest projecte també té com un dels seus pilars la promoció de la igualtat a través de la tecnologia, l'ús de les dades obertes. De quina manera aquestes dades poden contribuir a reduir el que és la bretxa de gènere i la bretxa d'igualtat?
Pues efectivament, en aquest cas, per la meva experiència i d'altres dones que treballaven les tecnologies per a les dones, al començar a treballar amb dades obertes, ens van adonar que tot i que el món és nou, les discriminacions es repeteixen, o sigui, es repeteix el mateix que va passar fa 100 anys amb tota la tecnologia. Hi ha dades obertes de tot, però no hi ha dades desagregades per sexe, o de Barcelona tenim la dada dels cotxes que passen i la contaminació en punts concrets, però dades de les necessitats de les dones, de lo que les dones necessiten, de les atencions a la violència masclista no estan.
Clar.
I per tant, la importància tant de disposar de dades com de ser conscients com som de la bretxa digital de gènere que existeix, o treballem en què l'àmbit de les dones, les associacions, l'àmbit que ajuda a les dones que pateixen discriminacions a tingui accés i es formin a utilitzar les dades, es generen nous desequilibris.
Clar.
I per tant, utilitzar les dades a favor de... O sigui, jo, per una banda, assenyalo, les dades han d'estar desagregades, però no només demano que estiguin desagregades. Hi ha eines molt potents que les podem utilitzar per intentar veure patrons de comportament, llocs on les dones necessiten serveis i no hi ha, discriminacions que persisteixen, o sigui, les dades per la presa de decisions públiques.
Bueno, estem parlant d'una font realment molt important i molt necessària per conèixer el que és aquest teixit de la diferència de la desigualtat.
Sí.
Perquè també m'agradaria preguntar-te, com ho heu posat en pràctica? Quin tipus de projecte heu pogut trobar la solució en aquest problema?
Diversos, o sigui que fem des de la divulgació més bàsica,
sí?
I també rellevant, jo què sé, tenim un espai a la nostra web que es diu Bretxes de les dones, no? Llavors posem una dada però ajudem a les persones a entrar a una visualització de dades i a entrar a unes dades obertes. El que volem és formar tot l'àmbit social i de dones en l'ús de les tecnologies més avançades.
Vale.
Però tenim projectes com Dades per Violència per Dones, que van començar l'any 2019, davant d'un debat públic que era: les dones que pateixen violència masclista tenen molts recursos o poc? Hi havia gent que deia: no, hi ha molts recursos, les dones donen serveis. Nosaltres intentem posar focus objectiu.
Aha.
Llavors vam localitzar dades de 10 anys, i ara ja tenim 14, de 2008 a 2018,
sí?
Però ara hem actualitzat aquestes dades cada any,
vale,
de totes les comunitats de dones, de totes les comunitats autònomes, per veure l'impacte i els recursos de les dones. I per tant, hi ha una web, datosviolenciamujeres.es o dadesperviolenciaperdones.cat, amb dades de tot Espanya o amb dades de Catalunya, per veure quantes denúncies hi ha, quants assassinats. Hi ha una diferència per comunitats autònomes aglutinant milions de dades.
Sí, hi ha molts matisos, no, en principi?
Les ordres de protecció.
Ah.
O sigui, hi ha una visualització que es veu clarament en 10 anys. No, a les dones no les donen, no totes obtenen una ordre de protecció.
Vale.
Si la demanen, només un 60, igual ha de ser així, eh? Nosaltres no. I per exemple, a Catalunya es veu com no, tots els anys 20 punts menys que la mitja d'Espanya li donen una ordre de protecció. Pues això, quan es veu de manera sistemàtica en una visualització, et pot ajudar a dir: ui, aquí passa alguna cosa, anem a estudiar com millorar aquests serveis.
Uh-huh.
I per tant, la idea és tenir dades de l'impacte, tenir impacte dels recursos per intentar localitzar, analitzar millor de manera micro com millorar en aquest cas la lluita contra la violència masclista o determinar quants recursos hi ha.
I aquests resultats us han arribat a sorprendre? Era una cosa que us esperàveu?
Bueno, és que nosaltres no intentem treballar predisposant els resultats, sinó analitzant les dades, evidentment amb persones expertes en les matèries que ens digui: heu de buscar els impactes, la denúncia, intentar creuar per edat, intentar creuar perquè la interpretació vingui després. Home, aquesta de que a Catalunya es donaven tots els anys menys ordres de protecció de manera sistemàtica,
clar,
ens va cridar l'atenció.
Sí, sí.
O que, per exemple, no hi ha cap relació entre en llocs que s'incrementen les denúncies i en que l'any següent o els següents es posin més recursos, no hi ha relació.
Yeah.
O van mirar perquè es gasta molt en igualtat o poc? Aquesta era una pregunta.
Ah.
Pues van buscar les dades i estan disponibles, fent unes datatons, que després parlarem també unes,
sí,
exploracions,
sí, sí, sí,
amb persones voluntàries, dels pressupostos de totes les comunitats autònomes durant 10 anys, o sigui, no una anècdota un dia, en esports i en igualtat, perquè havia un organisme comparable. Totes les comunitats tenien Instituto de las Mujeres o similar, i totes les secretaries sempre han de ser dades comparable realment. Clar, i es veu, les podeu mirar, la majoria de comunitats autònomes el pressupost en esport multiplica per 2, per 3, inclús a vegades per 5, la igualtat de les dones, que són la meitat de la població.
I jo us volia preguntar, a quins han estat aquests resultats? Perquè per una banda hem comentat aquesta iniciativa de lo de la violència, però també n'hi ha una altra aplicació que també em va cridar molt l'atenció, que es diu i cuida, no? Sí. Una, dirigida a les treballadores de la llar i cures. Doncs entre aquests dos projectes, explica'ns una miqueta, sí, quin ha estat el resultat?
D'aquest és diferent, perquè en cada cas en un volíem evidenciar les necessitats de recursos, en aquest cas vam desenvolupar una app. Com sempre fem, són les usuàries les protagonistes. Nosaltres no imaginem algú i després anem a les cuidadores, com després us explicarem el de grans. Vam treballar amb les dones cuidadores, identificar amb dades les dades que més les interessaven, i tenim una app que per una banda té informació bàsica creïble també, vale, el teu contracte, com pots treballar, perquè aquí, clar, desinformació, persones moltes que arriben que no tenen canals de si li poden contractar o no, a vegades les enganyen, inclús el preu, l'hora, s'ho poden preguntar, hi ha informació pública, hi ha com, diem que és com el TripAdvisor de les cuidadores, m'ha passat això, m'han cobrat això, hi ha aquest producte en aquesta zona quan es cobra l'hora. I luego, per una altra banda, també vam incorporar dades obertes per veure les seves necessitats. Jo sempre explico això perquè l'app té des dels refugis climàtics de Barcelona, perquè tu dius, jo estic aquí, quin tinc a prop, a una qüestió que segurament moltes persones no seria una necessitat, però quan vam fer aquest diàleg de què volien elles, una de les qüestions claus per elles era lavabos públics gratuïts, perquè normalment va a un barri que no és el seu, no ho coneixen, tenen que passejar una persona gran, no tenen molts recursos, per elles anar a prendre un cafè per poder anar a lavabo i gastar 2 o 3 euros, segons quines zones de la ciutat, potser és un terç de lo que guanyaria aquella hora treballant, m'explico? Per tant, van buscar un dataset de serveis on poden anar a lavabo, i llavors l'app, tu dius on estàs i et localitza fàcilment, és clic, i què tens a prop, tipo Google Maps, amb un mapa, per entendre'ns, no, igual. I per tant, és una base de dades que hi ha por ahí, clar, la gent que té eines, coneixements, com nosaltres, treballem perquè aquells que no la tenen, en aquest cas les dones cuidadores, puguin accedir fàcilment a aquesta informació.
Vale? Clar, clar, o sigui, realment és una font de servei, no també donat a les necessitats d'aquestes persones, i clar, i heu trobat aquests resultats positius, ho agraeixen, heu vist que podeu fer menys, que podeu fer més...
Sí, continuem, perquè el projecte no només és l'app, sinó tenim un conveni amb l'Ajuntament i fer sessions de divulgació de la nostra app i d'altres. O sigui, de la nostra, però també com on poden trobar feina, com comparar, com saber els portals més interessants, temes de saludables, com cuidar-se, perquè l'app cuida, diem, cuidadora, cuida-te, perquè elles es deixen pel final sempre, llavors castiguen molt i després els passarà factura a la seva salut. No?
També per treballar, potser clar, tenen menys capacitat.
Sí, exacte, sí. I per tant com treballar això, cuida't digitalment, diem, accedir a llocs, per exemple, on poder fer cura amb l'esquena, les posicions, el temps, alimentació...
I tot això adaptat amb elles, clar, que pugui...
Vale, i llavors fem per trencar bretxes digitals, i fem tallers una vegada cada 2 mesos perquè puguin venir, donar-se d'alta l'app, veure el que necessiten i anem millorant l'aplicatiu a funció de les seves necessitats.
Parlant de projectes, jo recordo que fa uns dies doncs, vam parlar per telèfon i tu estaves a Madrid presentant un nou projecte. Ens podries explicar de què es tracta?
Doncs sí, hem presentat a Madrid la primera eina digital d'un data lab de mayores, de persones grans.
Ostres!
Que l'objectiu és tenir dades sobre l'envelliment saludable, perquè aquest és un gran repte. Hi ha moltes més persones grans cada vegada, d'edats molt diverses i de necessitats molt diverses, i hi ha un repte de totes les administracions i la societat per veure les seves necessitats. I això, precisament amb una datatona, amb persones grans i persones que barregem, persones que saben d'una matèria però no tenen per què saber res de dades, i tècnics de dades o visualitzadors d'actes que dic jo que processen dades, van fer les preguntes que les entitats de persones grans o els municipis necessitaven per millorar. El primer projecte que hem presentat és dades, participació i oci.
Vale.
anirem fent eines de dades de manera progressiva. Llavors hem analitzat en mapa, per exemple, en quines per exemple, províncies, inclús zones, hi ha més població gran i en canvi no hi ha associacions, per intentar detectar necessitats, ah, però vistes
en quines
mapa.
Zones i a quins registres heu vist molta diferència?
Sí, bueno, la comparació és, o sigui, les províncies, la veritat, inicialment les províncies amb més associacions de grans són l'Espanya vaciada i envellida, sí. O sigui, Zamora, o sigui, totes aquestes de la Franja, Salamanca, Orense, tota aquesta zona hi ha moltes entitats, però bueno, després hi han de veure les diferències, hem de veure si un lloc hi ha un dèficit d'entitats, de clar, recursos, clar. O hem analitzat també les dades de viatge i d'oci diferents per dones i homes i de participació, i hem vist com les dones a partir de certa edat participen més que els homes, les dones que els homes, i o com viatja diferent la gent gran i a on, i per tant és més aquesta mirada des de l'enfoc de l'envelliment actiu, de que les persones tinguin possibilitats i accés a fer viatges, a participar, com una manera de millorar la seva salut a mig termini.
Envellir bé i no envellir malament.
Exacte.
En tot cas. I clar, o sigui, perquè aquesta idea sí que és veritat que es parla molt de la bretxa digital, que és, bueno, és el principal concepte per on va sortir, del tema de entre els majors, els més joves, que els joves ensenyessin els majors, i a partir d'aquí tots els projectes van anar sorgint. Però el que estem comentant no és només això, sinó cuidar la persona que envelleixi de manera correcta, positiva. Com va sortir aquesta idea?
Aquesta idea va ser com ho estem fent tots els projectes. Nosaltres som una entitat coneixedora de les dades i per empoderar la ciutadania digital, i el que busquem contínuament són aliances. Tenim precisament un projecte amb el Consell d'Associacions de Barcelona per fer un mapa de les associacions. Aquí ens van aliar un UDP Mayores, una gran organització a nivell estatal de persones grans que volien disposar d'informació per poder demanar a les administracions públiques les seves necessitats. I a més, a nivell estatal et pot permetre generar unes eines que potser la de cada poble o cada comunitat no té els recursos, però totes juntes sí que poden tenir els recursos. Per tant, nosaltres posem la tecnologia, una altra entitat que té un leitmotiv social, en aquest cas els drets de les persones grans, definim quina necessitat d'informació tenen per millorar el seu leitmotiv, que és millorar, i llavors aquesta barreja genera eines que la informació és accessible. O sigui, ens vam aliar, ja l'any passat vam fer un projecte en el Consell d'Associacions de Barcelona, us animo, dadesassociacionsbarcelona.org, a fer la primera prova pilot per veure, però nosaltres anem aliades amb una altra entitat que té un objectiu social. Clar. I aportem el coneixement de tecnologia, aporten el coneixement de sector, barregem aquest coneixement conjuntament per generar eines que generin accés democràtic, l'accés a la informació sigui més democràtic, perquè estem en l'era de la informació.
Exacte, estem parlant també de col·laboracions, no?
Sí,
això
sí,
també
sí,
és la base fonamental de lo que és la construcció d'aquests projectes. Perquè clar, o sigui, també en Open Data busca donar suport a lo que són les empreses, petites empreses amb dades obertes. Com aquestes empreses han aconseguit millorar el seu rendiment gràcies al vostre suport?
Pues, també succeeix el mateix, perquè també té un cert fil social. En un moment determinat vam fer un projecte que era dades per comerç, precisament perquè el petit comerç de la ciutat, que no tenia accés a les grans quadres de comandament que tenen en plena pandèmia les grans empreses, tinguessin dades sobre el seu entorn per poder millorar i competir.
Sí.
Perquè jo sempre deia, si tu ets la cafeteria de la cantonada o una tenda de disseny i Zara intercanvia dades o processa dades cada 4 setmanes, és molt difícil competir amb 0 dades i amb totes les dades del món.
Entenc.
I per tant, com també disposar de dades d'entorn que ajudessin a prendre decisions sobre un producte, sobre un preu, sobre quin puc fer una campanya, portades a la petita empresa.
Doncs molt, molt interessant, al final també són aquests sectors que necessiten tirar aquest reforç. Ja anem a treure un tema, que això realment l'hem estat acumulant al principi, s'ha deixat anar per allà la paraula, que són els datatons, no? Perquè aquestes són activitats i trobades que organitzeu amb la comunitat. En què consisteixen?
Doncs bé, la idea és un esdeveniment col·laboratiu, on barregem i cridem a la participació a persones diverses amb un objectiu concret. Per exemple, el proper datatón és el 10 d'octubre, perquè anem a fer la segona la segona fase d'un programa pilot que vam fer el CAP per definir quines eines pot necessitar l'economia social i solidària, tercer sector, associacions, fundacions. Nosaltres el que fem és totes aquestes necessitats de dades, no partim mai d'un tècnic nostre i un tècnic d'una altra entitat, sinó creem les iniciatives de manera participada, perquè siguin les persones que les necessiten que les hagin definit, perquè volem trencar bretxes digitals. I per tant, si dos tècnics amb només la seva visió, que sigui d'associacions i siguin de dades, creen una eina al marge de les persones, aquestes persones, quan l'eina estigui dissenyada, no hauran participat en quina informació volen, quines són les visualitzacions que més agraden, ho entenen o no. I per tant, aquesta datatón que estem cridant? A persones d'entitats, a persones del tercer sector, a dates, a processadors, gent diferent, que farem unes dinàmiques 5 hores perquè unes persones faran les preguntes, igual un dàtil li creua unes dades i dic, això és interessant, això no, a mi el que m'agradaria saber, jo què sé, és pel meu barri si tinc recursos o no per la meva entitat, o el número de subvencions per tipus d'entitats. Llavors, no vull adelantar perquè són les persones les que han fet de fer la pregunta. Llavors, la gràcia de... Venen persones voluntàries, expertes en dades, venen i tothom aprèn.
Clar, és una molt bona fonts de motor per poder impulsar aquests
perquè
projectes.
Perquè tothom aprèn, unes persones aprenen d'on estan les dades, què són les dades obertes i descobrir i dades on les poden trobar per les seves entitats o en el futur quan fem l'eina, i les persones expertes en dades o en informàtica aprenen d'un sector, identifiquen noves dades, veuen les necessitats de les persones i tothom col·labora per aprendre. I el coneixement aquest també el publiquem en obert. Com nosaltres som open i s'ha fet amb la col·laboració de les persones, les dades identificades, per què servirien, ben documentades, les publiquem. Nosaltres farem una eina, però si altres persones volen creuar-les i fer altres eines, perfecte, perquè el que volem és que les dades i les tecnologies de dades puguin ser utilitzades per l'àmbit social cada dia més.
Doncs Lourdes, moltíssimes gràcies per venir aquí i explicar-nos el teu projecte. Esperem que tinguis molta sort i molts èxits amb els teus projectes futurs d'Open Data i estarem aquí escoltant i expectants de saber què més traieu d'aquí.
Perfecte. Jo per acabar us volia convidar perquè el dia 25 de setembre, aquesta setmana vinent, fem l'acte d'inici de temporada. Us podeu inscriure perquè a més aquest any el tema és per què les dades són necessàries per l'àmbit social.
Mira, molt
perquè
important.
Volem posar l'accent en que l'agenda digital de l'àmbit social, de l'àmbit digital i social s'uneixin per tenir una agenda conjunta de dades importants per les associacions.
Doncs moltes gràcies Lourdes, ho tenim en compte i fins aviat.
Gràcies.
Doncs continuem, això, que no perdi ritme. Ara, un dels nostres convidats especials, el programa és Xarxa Òmnia, un programa clau a Catalunya des de 1999 que treballa per reduir les desigualtats socials a través de les tecnologies de la informació i la comunicació, oferint un espai accessible per a totes les persones. Per tant, continuem amb el mateix registre que l'entrevista anterior, però des d'una altra òptica. De fet, aquest any es celebren els 25 anys d'aquest projecte, però d'això ja en parlarem més endavant. Avui parlem amb el Jordi Mateu per a conèixer més de prop aquesta innovadora xarxa. Benvingut, Jordi, com estàs?
Molt bé, què tal?
Tinc moltes ganes d'entrevistar-te,
M'alegro.
Ets bastant conegut i reconegut del sector de Calabria 66.
Espero no decebre. No
decebràs. Home,
ha sigut molt interessant això.
Ha sigut molt interessant, però també esteu lligats.
Coincideix bastant amb el que fem nosaltres, amb el que fa el programa.
També serveixen en aquests programes, no?, per fer els contactes, per si hi ha alguna col·laboració futura. Jo també ho veig així. Sí. I tot això es podrà comunicar per la ràdio, així que podeu estar atents. Ara bé, anem a començar amb les preguntes. Avui parlem amb el Jordi i voldríem que ens expliquessis en què consisteix el programa Òmnia i quin és el vostre principal objectiu.
Va. El programa Òmnia, com has dit, és un programa que va començar fa 25 anys ja, o sigui, ja té una trajectòria.
Sí,
Llavors, és un programa que afavoreix o intenta afavorir la inclusió social a través de les tecnologies. Val? I llavors, com es fa això? Hi ha 115 punts a Catalunya cada any, bueno, no diré cada any, però cada cert temps sí que se n'obren més llocs. I això va començar fa 25 anys per donar accés a internet a les persones, perquè no n'hi havia. I llavors la Generalitat, que vetlla, la Generalitat vetlla, va decidir posar aquests punts per tot Catalunya per fer això. En el temps, clar, en aquests 25 anys això ha anat canviant, i els objectius, els valors, etcètera, etcètera. Però el que, no, el que hem anat millorant és que ja no només és l'accés a internet, sinó també l'accés a tecnologia.
Vale.
Llavors nosaltres tenim espais oberts perquè la gent vingui a connectar-se a internet amb els ordinadors, però també tenim ara pues, que sigui robòtica, que sigui impressores 3D, etcètera, etcètera.
Has dit això, no? Que teniu espais oberts. Quines activitats? Organitzeu activitats perquè aquest accés que és tan essencial avui en dia sigui més coneixedor?
Sí, la xarxa Òmnia treballa en tres branques principals. Una, que és l'aprenentatge. Uh-huh. Nosaltres intentem les persones, l'escletxa digital que he comentat abans, fer-la més petita, de veritat, però amb tots els col·lectius que puguem. Sí que és veritat que depèn del punt, que cada punt fa una cosa diferent, no tots els punts són uniformes, sinó cadascú, segons la comunitat on viu, els veïns i veïnes treballen d'una determinada manera, però sí que en el de Sant Antoni, que és on estic jo, sí que hi ha molta gent gran. I llavors el que fem sí que són tallers d'aprenentatge perquè la gent pugui arribar, no?, a connectar-se, pues, no només amb els veïns, que allà ja fem la socialització, no?, la vida comunitària de venir només a l'Òmnia ja forma part, sinó que a més els proveïm d'aquest coneixement, entre cometes proveïm, sinó de els mòbils, no?, que puguin enviar un WhatsApp, que puguin contestar un correu electrònic, sí, sense necessitat de l'ajuda dels fills, que a vegades estan molt ocupats sempre els fills.
Sí, més concretament no els oferiu una autonomia.
Sí, nosaltres no és un servei assistencial, no és un programa assistencial que es vulgui que la gent vingui i els ajudem, no és aquest el tipus, sinó que intentem que siguin autònoms perquè puguin desenvolupar-se ells mateixos tranquil·lament. Això és la part d'aprenentatge. No només a gent gran, sinó que també pues, a qualsevol persona que tingui necessitats ho cobrim. Uh-huh. Però a vegades aquestes necessitats de gent més jove o adult jove són més en el plan d'ocupabilitat, que llavors sí que tenen el mateix accés a la tecnologia, però llavors ja està més dedicat als currículums, etc, etc, a proveir informació sobre les ofertes de feina, etc, etc, Barcelona Activa, etc, sí, tot això, en el meu cas. I després hi ha una tercera part, que és l'acció comunitària. Uh-huh. Aquesta ja s'obre pues, bueno, a tot el que podem entendre, que és no només l'acció comunitària de que els veïns i veïnes vinguin a l'Òmnia, es trobin, sinó que fer xarxa amb tots els dispositius que hi hagi, en el meu cas, en el barri. No?
I quin tipus de xarxa és aquesta? O sigui, comunicar-vos entre associacions i associacions a través dels vostres participants?
Ja dic que això depèn de cada punt, però en el meu sí que la feina és que saber els serveis que hi ha en el barri, uh-huh, per poder donar aquesta informació, vale, als veïns i veïnes.
Vale,
i després,
vale,
a part d'aquesta comunicació amb entitats que tenim, pues fa que surtin projectes. Mm-hmm. De tant en tant surten projectes més o menys xulos o coses així.
Segur.
O no.
Sí, bueno.
Com això de la ràdio comunitària.
Això és molt xulo.
De Sant Antoni.
Estic superencantada. Ara anem a recuperar...
Tu ets una fan, la fan número 1.
Jo sóc la fan número 1, programes, podeu seguir recuperant-nos les nostres trajectòries, perquè també vam fer un podcast molt xulo, però d'això ja en parlarem en un altre capítol. La qüestió és, recuperem una miqueta tot el tema de la vostra trajectòria, perquè aquest 24 d'octubre, com comentàvem, feu aquests 25 anys. Com ha evolucionat el programa des d'aleshores?
Bueno, pues com la tecnologia.
Ah, molt bé. Bueno, però és molt fàcil explicar-ho així, pots desenvolupar-ho.
Sí. No, jo sóc de poques paraules. No, sí, el que passa és que ja es comenta, ja es pot entendre que fa 25 anys les necessitats de la població no eren, no dels veïns i veïnes, la població no eren els mateixos que els d'ara. Uh-huh. Per culpa, bàsicament, de que la tecnologia ens està empenyent a una manera de viure que hi ha gent que no vol viure així.
Yeah.
No tenim que estar obligats a parlar amb l'administració d'una sola manera.
Yeah.
Tenim que poder accedir-hi. Una llei reconeguda. Però tu pots... I això no passa. Passa potser amb l'administració una mica, però no amb serveis privats com els bancs, etc, etc, que ja no et deixen accedir fàcilment. Però llavors hi ha tot un seguit de gent que deixem fora, no? Ens molesten segurament, els seus cèntims no, però ells sí, i ens molesten i els deixem fora de tot això. Llavors la tecnologia d'abans era que era proveir potser serveis d'internet i que la gent es connectés i que tingués un ordinador per fer qualsevol cosa, doncs ara es proveeix a ajudar-los a que no es quedin sols, ni aïllats, ni fora de joc d'aquesta societat.
I que puguin entrar dintre d'aquesta roda que realment no s'atura i ara estem en l'etapa de la immediatesa.
Evidentment.
Creus que això és un repte, l'actualitat ara d'immediatesa, de furor i de moltes coses?
És un repte, o... Bueno, sí, és un repte, evidentment. però hi ha gent que no és que se resisteixi, a vegades no som conscients, no, de les dificultats que un pot trobar en qualsevol, en el dia a dia de les persones. O sigui, és impossible que tu vulguis demanar cita al CEPE i no n'hi hagi. No n'hi hagi, directament. Tu tinguis algun problema i no et puguis relacionar amb ningú d'administració. Això no és un repte, això és una desgràcia.
Sí.
Ja està. No es tracta si tens repte que saps fer en el mòbil. No, jo sé fer el mòbil, però no trobo hora. No és possible fer un tràmit sense poder estar amb el CEP, per exemple. I això és el que no és el repte aquest nostre, perquè nosaltres només el que fem és proveir o ajudar la gent a que sàpiga desenvolupar-se amb les tecnologies per poder saltar-se aquests passos que ens estan dificultant la nostra vida. No? I això és una mica la que és la xarxa Òmnia. La xarxa Òmnia es dedica a això, a que la gent, aquesta inserció social, evidentment, perquè no es quedi sola, però que nosaltres, la societat, el que està és empenyent a la gent a viure d'una determinada manera.
Sí, i hi ha ritmes i ritmes, no entenc?
Evident, clar.
I com celebrareu aquesta festa?
Una festa, vamos.
Una festa sa, vamos. Descorxareu cava, fareu música a tot volumen.
No hi ha pressupost.
Ah, bueno. L'important és la companyia,
sí. Sí que quedarem, fem una... Bueno, ens trobem tots. Normalment ja cada any ens trobem, que fem la proposta de trobar-nos a tots els dinamitzadors, amb els tècnics que hi ha de la xarxa Òmnia, per trobar també, per fer comunitat, per fer xarxa també entre els punts. No és només que el punt faci xarxa amb tots els seus, el seu barri, sinó que també entre barris la xarxa també funciona. Llavors, sí que fem això, ens trobem, hi haurà allà entrevistes, hi haurà concursos, no, hi haurà entrevistes, hi haurà tallers, etcètera. Allà posem en comú totes les experiències que anem tenint. I així també el programa va evolucionant segons el que diuen els dinamitzadors. Perquè, en el fons, la tecnologia, etcètera, etcètera, és molt important, però el que també és important són les persones, que és el que sempre davant de la xarxa Òmnia és el que té importància. Les persones que fan el projecte, que tiren endavant el projecte, i també les persones que venen al punt a sol·licitar alguns, no et diré servei, però sí a demanar-nos, no, algun tipus d'ajuda o suport.
Algun consell, algun suport. Sí, anem a entrar en això que comentaves de les persones, dels dinamitzadors. O sigui, quin és el paper que juguen aquests dinamitzadors per Punt Òmnia?
Bueno, els dinamitzadors del Punt Òmnia són, i dinamitzadores,
sí.
Perdoneu.
Molt bé.
N'hi ha, ja m'he perdut el fil.
Quin és el paper que juguen les persones que dinamitzen tot el tema del Punt Òmnia? Les persones.
Sí, el que juguen més és que no és... El que ens interessa quan arriba alguna persona en el punt és donar-li el suport i trobar quins són potser la seva problemàtica per enxarxar-los amb el barri. Sobretot trobar que s'enxarxin amb alguna cosa. Si tenim també alguna solució per ells, com que també tenim el coneixement de lo que passa al barri, en el cas al barri, també pot ser el poble, la ciutat o la vila, el que sigui, doncs també els posem en contacte amb aquests serveis que puguin ajudar. Ara inclús, amb això que dèiem de la renovació, etcètera, etcètera, ens ha fet un Punt Òmnia itinerant.
Punt Òmnia itinerant. Ara m'he trebat les paraules, perdona. Sí. En què consisteix això?
Un Punt Òmnia itinerant. Bueno, bé, la Generalitat va descobrir que no podies obrir punts Òmnies a tot arreu, i llavors ara estan les comarques de Tarragona. Agafa, i és un vehicle elèctric, posa allà els ordinadors i va pels pobles que en aquell moment no tenen, doncs, aquest servei del Punt Òmnia. Va a la biblioteca, va a l'Ajuntament, va no sé on, i allà es troba aquell dia i allà van els usuaris a demanar aquest suport que nosaltres fem cada dia, i ells tenen una setmana o dos dies o així ho van muntar.
Això em recorda també a una d'aquestes iniciatives que van fer de portar una CaixaBank també amb un... amb tractor, no me'n recordo ben bé com anava. Però clar, o sigui, em recorda que realment és una d'aquestes... solucions que pots trobar en aquests problemes si no hi ha els recursos que toquen. Doncs sí.
Tal qual.
Ara, com pot participar la gent en el Punt Òmnia?
Molt fàcil, només sapient que existeix.
Esteu aquí, no? Crideu ben alt, que estem aquí, que
existim. Això és una cosa, sí. I venint, no és tan fàcil com venir. Sí que nosaltres, amb el que és aprenentatge, etcètera, i ocupabilitat, sí que tenim marcats uns horaris, hi ha uns tallers, hi ha més d'això, però també tenim l'espai aquest d'espai d'ús lliure, etcètera, que allà és quan poden acostar-se sense cap tipus de problema. Acostar-se s'hi poden acostar sempre, i demanar. Això sempre ho poden fer. No depèn dels horaris que hi hagi, evidentment no està obert 24 hores, això no, però sí que està obert tots els dies de setmana i es poden acostar allà. És tan fàcil com acostar-se i dir, escolta, em passa això, quina solució podem trobar, em pots ajudar, no, etcètera. No hi ha més problema.
Clar, i quin és el repte? Perquè és que suposo que amb tota aquesta trajectòria haureu trobat de tot. Quin és potser
el punt, més.
El punt que més complicat us ha fet?
Bueno, sí, per tothom. Vull dir, la pandèmia va ser un moment, perquè nosaltres, la nostra feina es tracta de tractar amb les, o va de tractar amb les persones, és en el cuerpo a cuerpo.
Sí.
I això sí que va fer mal, perquè a més, si tu tens una població que no tenia en aquell moment, no eren capaces en aquell moment de connectar-se, de fer videollamada, de fer no sé què, doncs aquell repte de fer ensenyar la gent a través del WhatsApp,
bueno, ja era
com
doble,
tenien
això,
que fer
això,
sí, això ja va ser mortal. I després el repte que ens hem trobat més gran, i el desafio més gran del món, ha sigut, sí, de passar de la pandèmia, com que tot es va tancar, donar suport a aquesta gent que no tenia possibilitat d'anar enlloc.
Ah,
o sigui, volia anar al SOC, volia anar no sé què, i no hi havia, no existia. I llavors trobaves tu que eres la primera línia, de la primera barrera,
sí.
I els primers cops. Però nosaltres no estem ni formats per això, nosaltres no som funcionaris públics que anem a... nosaltres anem fent tràmits ni res, no tenim aquesta formació, sí que ens la van fer cadascú com podia, etcètera, però aquest va ser un dels reptes, no? Donar sortida a totes aquestes necessitats bàsiques, perquè era de menjar, de la gent que tenia, no? I aquest ha sigut, jo per mi, jo no fa molt que estic al punt, jo fa 7-8 anys que soc al punt Òmnia, però sí que hi ha companys de trajectòries molt altes que podrien explicar. Jo crec que quan hem parlat, quan ens trobem tots els dinamitzadors, ens trobem en aquesta mateixa situació, no? Que aquest ha sigut el repte més gran.
Sí, bueno, ja, també és el tema de la pandèmia, és un tema que s'ha explotat moltíssim, però òbviament és impossible, inevitable, no parlar d'aquest canvi que va suposar el pas de, abans tot era superbonic, flors i violes, i ara estem en una situació de, ostres, estem enganxats ara a la tecnologia o no, hi ha problemes d'aquestes diferències de, bueno, de la bretxa digital que hem comentat molt aquí, i clar, o sigui... Has vist, has notat aquesta diferència, o millor dit, trobes el fet de el que hi ha actualment com una cosa que és inevitable enfrontar, òbviament, però millor que abans, o amb més possibilitats de fer més coses?
Ara que abans?
Ara que abans, sí.
No sé.
Bueno, clar,
és una pregunta molt difícil.
És una pregunta molt difícil, no? Bueno,
no,
clar,
sí.
Em parles a mi de que vingui a fer el programa, doncs jo ja estava ben preparada i a l'altura.
Fas preguntes difícils. No, sí, que es poden fer més coses, sí, clar que sí. O sigui, la tecnologia evoluciona d'una manera que tindria que fer més fàcil la vida de les persones.
Sí.
I en canvi així sembla que el que vulguem fer és complicar-nos-les, no? I això és la dificultat, no? El mèrit de persones com ell, la Lourdes, que fan això de l'open data, i que generen totes aquestes dades, o que les troben i ens les posen a la nostra disposició per fer aquests estudis, sí que serveixen per millorar tot això. Però després vas al micro, al detall,
sí.
A la persona que es troba que, no sé, o que li envien un WhatsApp dient que és el seu fill, que li demani no sé quants cèntims,
sí.
I tot això, no hi ha ningú que ho pari, no hi ha ningú que t'ajudi, no hi ha ningú, et trobes tu solo ante el peligro.
Yeah.
I és aquest el sol, o sigui, és clar que la tecnologia ha millorat, i ara que sigui el wifi 6 i no sé quins rotllos, tot això, i la robòtica i tot això és meravellós.
Bueno,
això no té punt comparació.
Hi ha de tot.
No, jo soc partidari, partidari, però sí que si no es fa aquesta visió social i que tothom tingui accés justament a la tecnologia, és el que ens farà ser millors o pitjors. O sigui, jo crec que això en futur, en pocs anys, ja ho podrem dir, si ha anat millor o pitjor.
Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per les teves paraules, per les teves reflexions. Nosaltres encantats de seguir participant en aquest projecte de xarxa. I res, s'ha acabat l'entrevista amb tu. Moltes felicitats per aquests 25 anys, la veritat. Merci.
Que jove que sou.
Ho celebrarem, home. Això no ho pot dir tothom, eh?
No.
Doncs moltíssimes gràcies i us seguiu escoltant perquè canviem d'entrevista. Doncs ja hem tornat un altre cop, ara ja anem amb l'última entrevista de totes. Es tracta d'un projecte que no només promou la cuina saludable i sostenible, sinó que també busca ser un espai inclusiu per al veïnat i per a tothom. Així que donem la benvinguda a la Carme i a la Pilar. Hola, què tal, com esteu?
Hola.
Elles són de la cuina comunitària de Sant Antoni i ja ens han vingut avui a parlar d'aquest projecte. Tot bé?
Sí, sí, sí.
Esteu contentes d'estar aquí? Teniu ganes de
parlar? Sí, moltes ganes de poder participar.
Que bé, doncs jo també tinc moltes ganes que estigueu aquí. Primer de tot, la cuina forma part de l'espai veïnal del Mercat de Sant Antoni, on s'uneixen diferents col·lectius per a treballar per l'alimentació de proximitat i contra el que són el desaprofitament alimentari. Expliqueu-nos una mica com surt aquesta iniciativa.
Bueno, aquesta iniciativa surt d'una necessitat de les veïnes i els veïns de Sant Antoni i les entitats del barri, no? Llavors, cap al 2016 es va començar a treballar en processos participatius i amb el suport de la taula comunitària es van començar a posar les seves bases, no? I ara ja fa dos anys que està en funcionament.
Déu-n'hi-do, molt
bé. Sí.
I quins són els objectius de la cuina comunitària?
Bueno, la cuina comunitària, sobretot, té tres punts molt importants, no? Que és l'alimentació saludable, l'alimentació sostenible i l'alimentació social.
Vale.
Perquè, bueno, nosaltres no entenem que la cuina ens ha d'alimentar, però ens ha d'alimentar per un bé, no? També compartir per nosaltres és el vincle que creem amb tot el veïnat, no? I després l'aprofitament, no? Perquè actualment s'està llançant una quantitat d'aliments que no s'està reconduint.
En menjadors escolars, a casa... Sí, sí, ho veiem.
Llavors, a poc a poc, doncs, des de la cuina comunitària s'estan fent espigolades als comerços del barri, s'estan fent accions per recuperar el menjar i transformar-lo en àpats pels veïns.
Hi ha molta força en el barri de Sant Antoni per poder fer aquest projecte?
Jo crec
per tirar endavant, perdona.
A veure, jo fa un any, jo tinc molt poca expertesa, no? Però la Pilar, que porta més temps que jo en l'Aprofita'm, jo crec que sí. No sé, tu què penses, Pilar, però...
Home, sí, segons quins dies i a quin horari es podia millorar. Estem mirant de recaptar gent.
Ah, molt bé.
Perquè els dimarts a la tarda, per exemple, anem una mica justos.
Vale.
I llavors, si hi ha molta cosa a fer, doncs clar, ens hem d'esforçar molt.
Sí.
Però bueno, jo crec que surt molt menjar bo i val la pena.
I val la pena.
I és algo que omple, perquè fas comunitat, perquè et relaciones amb gent i a més és útil, és algo que fas que no és inútil.
Clar, clar, bueno, i és, al final estem parlant d'un aliment, d'una part essencial en la vida per poder tirar endavant.
Sí.
I que s'aprofiti d'aquesta manera, doncs mira, escolta, ojalà més barris passessin això. La cosa és que jo he estat consultant una miqueta per agafar informació que en la vostra pàgina web comenteu que la cuina no és només un espai gastronòmic, sinó també un lloc de trobada intergeneracional i cultural. Què s'aprèn de les connexions que poden sorgir en aquests espais?
Bueno, jo crec que és una riquesa incalculable, no? Perquè i el compartir a través del menjar és una cosa que hem fet culturalment sempre.
Sí.
Però a l'hora de preparar-ho i compartir amb diferents entitats la manera que té cadascú de treballar, de relacionar-se, doncs és una riquesa que jo crec que ens aporta moltíssim. Val? Perquè treballem amb diferents entitats, com pot ser l'RSC de l'Esquerra de l'Eixample, llavors ells ens aporten, bueno, uns coneixements potser de paciència, de saber tractar diferent, de com podem, que no només és la producció del plat, sinó és tot el que hi ha darrere de tot això. L'amor que realment es posa a l'hora que estem fent la carmanyola, que després repartirem a una persona que no té recursos del barri. Va molt més enllà de la quantitat de carmanyoles que traiem, que també és molt important, perquè mentrestant que estava aquí he fet així un petit càlcul, no? I potser a l'any 2023 es van fer 4.000 reaccions de 400 grams.
Ostres!
No? I que es van fer 88 sessions, en la qual hi havia potser 8 participants en cada. Sí que té raó la Pilar, que el nou projecte que hem obert d'Aprofita amb el dimarts a la tarda ens falten voluntaris i ens en falten molts, perquè clar, aquest setembre hem tornat a arrencar després de les vacances i a l'arrencar és complicat i ens vam trobar aquest dimarts amb dues persones només voluntàries, però bueno, que vam treure 40 carmanyoles.
Déu-n'hi-do, bueno, Déu-n'hi-do, ja és aliment per molta gent, això.
Sí, sí, sí. I el que sí també estem buscant és, sobretot, proteïna animal, que ara justament hem tingut, clar, que ens pot explicar la Pilar l'experiència d'ahir.
Sí, he tingut algun problema aquí.
Sí, perquè
ostres,
ens ha arribat una donació de peix.
Oh! D'un peix que no tenim costum de consumir-lo i menys de preparar-lo.
Ai, de quin peix es tracta?
La rajada.
Ostres!
Perquè és un peix que costa molt de pelar.
Clar.
I com que ens ho van donar, no teníem, segons qui, al final es va posar un noi que tenia força, segons qui, és que jo no em veia capaç de treure-li la pell.
Ostres, clar, era una miqueta que no tenies com...
Era una cosa una mica complicada, sí, per sí, nosaltres. Però bueno...
Us aneu en sortint, no?
Sí,
és un bon logro, això que podem dir, és un èxit.
Sí,
sí, perquè, bueno, és que és el que dèiem, l'aprenentatge és constant a la cuina.
Mm.
Perquè cada persona a la cuina hi passen a la setmana, a lo millor, 300 persones diferents.
Ostres.
Llavors, cada una porta un aprenentatge diferent, una vivència, el seu fer del dia a dia, vull dir, i queda transformat en un àpat. Val? Llavors, en el projecte de l'Aprofita'm, que el fem els dilluns al matí i els divendres, que el fem en col·laboració del veïnatge i l'RCRC,
sí?
I els dimarts a la tarda només ho fem amb voluntaris del barri de Sant Antoni.
Vale.
Vale? I la Pilar hi participa tant als matins com a les tardes.
Ostres, estàs allà a peu de canyó, 100%. No.
Home, a mi m'agrada.
Molt bé.
A mi m'agrada. I a més m'ho passo bé, i els que venen del, com es diu,
l'RCRC, de l'esquerra de l'Eixample.
Són carinyosos, macos, col·laboradors, vull dir, cap queixa, aprens d'ells inclús.
No, això també és el que és una font d'aprenentatge, perquè
sí,
heu estat comentant...
I després aprenem tots una mica de tots.
Sí.
Tots una mica de tots, perquè la idea que no té un, la té un altre.
És que també heu parlat amb el fet de que el plat final és tot un procés d'elaboració, o sigui, també el tema dels contactes amb les persones, del carinyo, del que aprens, és també una manera que li podem titular com cuinar.
Sí,
o sigui,
sí, sí.
Aquest
sí,
resultat del plat no només té el que és l'alimentació, sinó tot el procés que realment vosaltres sabeu millor que ningú.
Sí, després de 2 anys que la cuina ja està en rodatge i ara podríem dir que la tenim sempre plena, el nostre eslògan és que la cuina és l'excusa.
La cuina és l'excusa?
Sí, perquè nosaltres el que fem és crear vincle, crear xarxa amb les entitats del barri i busquem anar molt més enllà del que és el plat final.
Hi ha un altre esdeveniment que també m'agradaria entrar després de parlar de l'Aprofita una miqueta, és el de les cuines obertes pel veïnat. En què consisteix aquestes jornades?
Bueno, jo crec que és la més divertida de totes.
Sí, perquè ja m'heu entrat somrient les dues i ui, aquí ve tema.
És més lúdica.
És molt lúdica.
És més lúdica.
Que xulo.
Sí.
Bueno, jo com a dinamitzadora de l'activitat, perquè aquesta la lidero jo, no? Com si diguéssim, és, bueno, és, clar, és una caixa de sorpreses cada dimecres.
Ah. Dimecres, perquè, justament sí, el dia aquest que dius, mira, doncs ja tenim un bon ganxo perquè vingui la gent.
Molt exacte, molt perquè el dimecres mai sé quants participants vindran.
Ah.
No necessites inscripció, només és passar per la cuina i si et ve de gust et quedes i si no, doncs no t'hi participes, no? Però sí que, bueno, a veure, tenim un grup de WhatsApp que està format per 40 participants ja,
vale,
però això no vol dir que vinguin i malauradament, i sort que no venen, perquè jo crec que Pilar, si
no
vinguessin,
podrien.
Ens
passen.
Ja vindrien massa a banda que diuen, bueno, Guilla.
Sí, la cuina està preparada per fer la cuina compartida amb unes 15 participants.
Sí.
I, bueno, i realment les cuines obertes dels dimecres sempre són 15 o més.
Déu-n'hi-do. Entrem també a parlar una miqueta d'això, d'aquest procés col·laboratiu que hem comentat anteriorment. O sigui, treballeu amb diverses entitats del barri, ONGs, de Bahia Bahí, Espai Jove, la Cendra, perdó. Clar, com s'integren en la cuina comunitària aquestes organitzacions?
Bueno, realment és molt fàcil, vale? Perquè És que nosaltres hem creat una xarxa amb la que treballem plegats. Mm-hmm. Val? Doncs des de que a vegades ens encarreguen un àpat per l'espai veïnal de la gent gran, doncs des de tots els eixos de la cuina, doncs uns tallen la ceba, els altres la fregeixen, l'altre fa el sofregit amb no sé què i l'altre acaba elaborant les croquetes. No? I amb això doncs, crec que ja amb aquest any que portem de treballar plegats ja hem aconseguit un bon ritme.
Que xulo,
sí,
bueno, molt bé.
Sí,
doncs.
Sí.
I bueno, recent començats, també parlem d'això, perquè ja que agafeu aquest ritme i tot això és...
Sí, bueno, no sé, tu Pilar, de la preparació del dinar de Nadal de l'any passat, que potser vas viure tot el procés, que ens podries explicar?
El que passa que jo del dinar de l'any passat algun dia no vaig estar, vaig estar només el dia de fregir les croquetes, però les portaven ja preparant, perquè un grup va fregir la ceba, l'altre grup va fer la massa, llavors es van formar les croquetes i l'últim dia es van fregir. Però que havien, quantes, Carme?
Bueno, doncs unes 300
moltíssimes.
Croquetes. Home, hi ha una cosa,
tenir,
és que estan
i van
boníssimes.
Tenir un èxit. Jo
sí,
que és el que va tenir més èxit.
Home, no m'estranya gens,
sí,
eh?
Sí, ja ens han tornat a demanar les croquetes de bolets, que les estan
esperant. Croquetes de bolets.
A més, de bolets.
I de pollastre.
I a més també és una cuina totalment creativa, on sí que partim d'una recepta, però sempre tenim algú que l'ha de tornar a refer, aquella recepta, no? Per què? Perquè nosaltres el que fomentem, el nostre objectiu principal és l'aprofitament. Doncs ens pot vindre un formatge d'untar amb unes peres que estan a punt de llançar-se i acabem fent, què vam fer aquest dimecres?
Un pastís de pera.
Un pastís de pera, clar, per aprofitar.
Per aprofitar el formatge i les peres.
Oh, que bé.
Bueno, no, un, dos, vam fer dos pastissos de pera.
Que bo, que deliciós.
Sí,
bueno,
sí.
Aquí hi ha una coseta que ja se'ns està tirant el temps a sobre. M'agradaria acabar aquesta entrevista amb dos temes, sabem si us podem afrontar de manera ràpida. Que per una banda són aquest repte que pot suposar ara la problemàtica de l'ecologia, que realment hi ha molts aliments encara que es malbaraten més, tema de la crisi que potser no s'acaba d'aprofitar del tot, no sé si heu trobat aquesta diferència, ara més repte, i per acabar, quins projectes futurs esteu portant a terme?
A veure, el repte aquest de l'aprofitament és molt complicat.
Sí.
Amb això estic totalment d'acord amb tu. Cada cop costa més que els comerços del barri pues, tinguin algun sobrant. Després, quan arriba el sobrant, a lo millor ve amb una quantitat que costa molt de gestionar i de transformar en plat. Llavors, la solució que hem trobat amb això és crear un rebost amb totes les entitats del nostre barri i entitats de Poble Sec i el Raval, perquè conjuntament és l'única manera és crear xarxa i salvar el producte que en aquest moment a mi m'està sobrant que l'altre pot aprofitar.
I així us assegureu que mai us falti de res. I quins són els projectes futurs que esteu donant a terme?
Bueno, els projectes futurs hem engegat ara el Mengem Plegats.
Ah.
El Mengem Plegats a mi em fa una il·lusió especial, perquè és un projecte de que la persona que necessita l'àpat deixa de ser receptor i forma part de ser participant.
Vale.
Val? És ell mateix el que es cuina el seu àpat i després se'l mengen a la cuina.
Molt bé.
Val? Vull dir, jo crec que les persones que necessiten recursos han deixat de ser passives i tornar-se actives.
Clar, és una manera també que ells mateixos comencin a activar-se i bueno, pot començar per la cuina i acabar més amunt.
I això és un empoderament total.
Que xulo.
Perquè li estàs donant un recurs perquè l'estàs fent gran.
Clar.
Vull dir...
Autònom.
Exacte.
I indispensable. No, o sigui, que seria necessària en la societat. No?
Exacte, agafa uns hàbits de bàsics a vegades, perquè hem de començar amb uns bàsics de netejar-nos bé, de cuinar, però fa un aprenentatge que l'està fent per acabar-se cuinant el seu plat i l'àpat d'aquest dia, però que és un aprenentatge que després li obre al món laboral una possibilitat.
Molt xulo. Doncs Carme, Pilar, moltíssimes gràcies.
Voldria
per... Sí,
només...
endavant, vinga,
vale?
Va, última, però molt ràpid. Molt ràpid.
Molt ràpid, eh? També fem els dijous, vale? Hem volgut fomentar sobretot els processos comunitaris del barri.
Uh-huh.
Vale? Llavors, el primer dijous de mes tenim la taula oberta, com fem barri, El segon dijous les veus al Plat, que aquest també és un projecte nou, i el que fem és crear un espai de trobada per on volem compartir i discutir sobre els reptes i oportunitats que donen les diferents realitats interculturals que tenim al barri.
Ah, vale.
Vale? Després ja tenim un clàssic, que és Veïna baixa la cadira, i després tenim A l'hora de berenar parlem en català, que
vale,
també és un projecte nou.
Molt,
i
molt
que...
bo, molt potent això, sí que és veritat, aquest també... tema de la llengua...
I que us convidem doncs, aquest dijous ja a participar i a tots els dijous següents a venir-nos a veure la cuina.
Doncs ja ho sabeu, la Carme i la Pilar us estaran esperant aquí i tenen moltíssimes ganes de rebre més participants i més convidats també a taula. Moltíssimes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
I fins aquí Ones en Acció, un programa de RC66.
El contingut, el format i les opinions expressades en aquest programa són una idea original de les persones, entitats i col·lectius que hi han intervingut. Heu escoltat RC66, la ràdio comunitària de Sant Antoni.